els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Arriba el moment en què donem veu a les Càritas de tot Catalunya, des de l'amor i el servei als més necessitats. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies, sempre amb la col·laboració de les diòcesis i de Càritas Catalunya. El pavelló de la Farga de Banyoles va acollir dissabte la 8a edició de la trobada de Càritas, el 12 de novembre va ser. Unes 500 persones d'una quarantena d'equips locals repartits arreu de la diòcesi de Girona van assistir a l'acte. La iniciativa, que se celebra cada 2 anys, ha estat la primera gran trobada de Càritas diocesana de Girona després de la pandèmia. Va reunir de manera conjunta persones voluntàries, contractades i participants en projectes de l'entitat amb el lema «Som el que donem, som amor», per mostrar tot allò que es regala i no es veu, com ara el temps, l'escolta, l'estima o l'acompanyament. A més, es va generar un espai de reflexió on es va poder compartir coneixement i aprenentatges per afrontar les problemàtiques socials actuals. La jornada va continuar amb diverses exposicions d'experiències. La trobada de Càritas va formar part amb una actuació també del Cor Gospel Girona, que va fer aixecar de les seves butaques els presents, dels actes per commemorar la Jornada Mundial dels Pobres que es va celebrar aquest cap de setmana, no aquest, sinó l'anterior. Així doncs, Càritas Girona es va sumar a les paraules del Papa Francesc, que va fer una crida a la solidaritat enmig d'un món ferit per la violència i la guerra. Canviem de qüestió, 6 alumnes de quart de secundària s'han apropat a Càritas Urgell per conèixer i saber el que fa l'entitat, ja que actualment ells duen a terme el seu projecte d'aprenentatge i servei sobre l'entitat diocesana. Aquests alumnes fan el seu servei col·laborant amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té lloc del 19 al 27 de novembre, és a dir, des d'aquest dissabte passat i fins diumenge vinent, amb el lema «Treballem plegats per un planeta amb residus zero». Durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, Càritas i 9 grapats Empresa d'Inserció tenen instal·lats 3 contenidors de roba a l'escola La Salle i els alumnes d'aquest projecte els ajuden a realitzar difusió dintre del seu centre explicant el triple impacte de la gestió del residu tèxtil que fa 9 grapats, que és generar llocs de treball de qualitat per a persones en situació de vulnerabilitat. Des de la seva creació, el 2015 fins ara, han passat per l'empresa més de 50 persones amb risc d'exclusió social. Tot el que és aquest projecte, amb vals de roba per a 82 famílies i un import de 16.000 euros, ha recollit més de 214.000 quilos de roba i complements al territori del Bisbat d'Urgell durant el primer semestre d'aquest 2022. D'altra banda, la compra de peces de segona mà segueix la tendència a l'alça. A la darrera dècada, els més joves han marcat un punt d'inflexió amb l'accés al mercat de moda. Actualment, 6 de cada 10 joves espanyols menors de 26 anys han comprat peces de segona mà alguna vegada. L'evolució de les vendes i el creixement de clients i socis de moda Re confirmen aquesta tendència. D'acord amb les dades del projecte tèxtil de Càritas Espanyola, que agrupa les iniciatives per a la reutilització i el reciclatge de roba de donacions de 44 Càritas diocesanes d'arreu d'Espanya, les vendes han registrat un increment de més del 15% els últims 12 mesos. Cada any, més de 80.000 persones compren roba de segona mà per primer cop. Davant el creixent interès per la compra de moda més responsable, ha nascut la nova campanya de conscienciació social de Moda Re. Sota el lema «Redefineix el teu dress code», la iniciativa invita a apostar per una forma de consum amb impacte positiu que connecta amb les generacions més joves i, a més, ajuda moltes persones en risc d'exclusió social a través de la xarxa de Càritas. El projecte té un compromís ferm amb el valor de la compra de segona mà i aquest exercici d'estilisme és una manera més de demostrar que la imatge i la tendència no estan renyides amb la sostenibilitat i amb la solidaritat. Parlem de la PINCAT, la plataforma d'infància de la taula del tercer sector social de la qual forma part Càritas Catalunya. Aquesta plataforma avisa que l'educació encara és lluny de ser inclusiva. Així es conclou en el decret d'escola inclusiva 5 anys després, amb la pregunta «Un desplegament insuficient?». És un nou dossier de Catalunya Social elaborat per Núria Martínez, periodista especialitzada en temes socials, que actualment treballa al diari Público i és professora associada a la Universitat Oberta de Catalunya. El document analitza l'aplicació del decret d'escola inclusiva 5 anys després de la seva aprovació l'any 2017, alhora que posa el focus en les mancances i els reptes pendents per garantir la participació de tot l'alumnat en els entorns escolars ordinaris, amb independència de les seves condicions i la seva capacitat. La principal conclusió és que hi ha hagut avenços aquests anys, però l'aplicació del decret continua sent insuficient, per exemple, perquè els centres no disposen dels recursos necessaris per desplegar-lo correctament, els edificis i els materials no són 100% accessibles i, a més, els centres d'educació especial no s'estan convertint en els centres que han d'oferir un suport intensiu a l'alumnat amb necessitats educatives que vol anar als centres ordinaris. A més, la comunitat educativa continua sense comptar amb una mirada inclusiva transversal. I completem aquest informatiu explicant-vos que dijous passat es va inaugurar el pis de dones de Càritas Sant Cugat del Vallès amb la benedicció del bisbe Salvador Cristau de Terrassa, la presentació de l'habitatge i el programa que es durà a terme i altres moments que s'hi van viure. L'objectiu del projecte és ajudar les dones que estan en una situació de màxima vulnerabilitat i tenen fills a càrrec. Durant la visita, el rector de la parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat, Emili Marlès, va explicar que el 59,7% de les persones que han atès el darrer any a Càritas Sant Cugat del Vallès tenen problemes per tenir un lloc digne on puguin viure. La majoria estan en habitacions rellogades o infrahabitatges. El nou projecte de Càritas Sant Cugat és més complex, ja que no acull famílies unipersonals, sinó que s'hi farà un treball amb tots els membres de les famílies. La coordinadora parroquial de Càritas, Eva Llinàs, va explicar que el pis els donarà aquella estabilitat que aquestes persones vulnerables no tenen i els permetrà estar tranquil·les i poder avançar en tots els àmbits necessaris per ser autònomes. El pis té capacitat per a 3 famílies. Al final de l'acte, el bisbe Salvador Cristau va beneir el pis i va agrair tot l'esforç i el treball que s'està fent a l'Església a través de Càritas, tant a nivell diocesà de Terrassa com a nivell local a Sant Cugat, per atendre i acompanyar les persones més vulnerables. I el testimoni té avui com a protagonista Càritas d'Urgell i particularment Càritas de Balaguer. Allà tenim Brigitte Ximena Cifuentes Escobar, voluntària de l'entitat catòlica en aquesta localitat de la comarca de la Noguera, la capital de la Noguera, de fet, on realitza tasques de tècnica de comunicació, serveis de xarxes socials, màrqueting i dades en general. Brigitte Ximena Cifuentes és voluntària i amb aquest servei que realitza avui ens explicarà alguns aspectes de la tasca que fa. Va iniciar la seva activitat a principis de setembre i la tenim ja en línia per explicar-nos què s'ha posat a fer i a renovar Càritas a Balaguer. Brigitte Ximena Cifuentes Escobar, bona tarda, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ignasi?
Molt bé, muy bien. ¿Todo bien?
Perfecto, muy bien.
Bueno, después de esta presentación, ¿en qué proyecto o actividad participa usted con este servicio tan importante para la comunicación de Cáritas?
Claro que sí. Puntualmente, como lo decías y lo comentabas antes, nosotros, o en este caso, estoy yo en el Departamento de Comunicaciones, que está dirigido por Xavi. Parte de ese equipo.
Muy bien, estás en el equipo de comunicación. Y ahora, que son tan importantes las xarxes socials, ¿qué crees que pots aportar amb aquest servei, amb aquest treball que fas?
Ok, bueno, pues alguno de los aportes o la intención, digamos, de participar como voluntaria desde esta área es poder, digamos, brindar estrategias, tácticas o algunas otras ideas que puedan brindar o, en este caso, extender o expandir el mensaje de Cáritas, que es ayudarnos a ayudar. ¿sí? Digamos que es como algo importante que no solamente los colaboradores hacen parte de esta idea, sino también nosotros los voluntarios de ayudarlos y de poder brindar este mensaje a más personas, a más población.
És important també el màrqueting, el donar-se a conèixer, dar-se a conocer en tot el que és el treball i el servei de Càritas?
Sí, pues te cuento algo. Mira, mi profesión es un tema enfocado en marketing digital. Y esta oportunidad tan linda, como lo mencionabas, está, pues digamos, muy enfocada en todo este tipo de estrategias, de impactar con nuevas tendencias, pero siempre pensando en poder brindar el mensaje correcto a la población correcta, y no solamente a personas que podamos ayudar, sino también a empresas u otras personas que también quieran hacer parte de este proyecto.
Todo lo que hacemos en red, pues es más eficaz, ¿no? Puede despertar más la solidaridad con empresas, personas particulares, y en definitiva los grandes beneficiados son aquellos y aquellas que necesitan ayuda, ¿verdad?
Exacte, sí, así es.
Sí, avui parlem amb Brígid Ximena Cifuentes. De quin país ets? D'on vens?
Gràcies, sí, soy colombiana.
Molt bé. ¿Y hace pocos meses que estás en España o ya llevabas un tiempo antes de entrar a Cáritas?
Muy buena pregunta. No, básicamente yo llegué en febrero de este año acá a España. A Cáritas empecé a participar un par de meses después que, bueno, quise o por iniciativa propia decidí ir y presentarme, y allí pues el equipo me dio la mano para poder colaborar y poder aportar mis ideas.
Bueno, ¿y cómo te integraste en el proyecto? Y sobre todo, ¿qué estás haciendo un poco más concretamente, por ejemplo, un día normal? ¿Cómo distribuyes todo este potencial comunicativo que tienes?
Bueno, me integré en el proyecto porque resulta que en Colombia, bueno, viví también en Argentina, y en Colombia y en Argentina conocí a Cáritas. Tenía amigas que ya participaban en diferentes campos de Cáritas de estos países, y llegué aquí con la oportunidad, digamos, de, bueno, de expandir mi conocimiento, de poder también ayudar a otras personas, y encontré que aquí en Balaguer pues estaba Cáritas también, y bueno, como dije antes, me presenté y el equipo me dio la, me abrió el corazón para participar de este tipo de proyectos. ¿Cuál es mi día a día, o cuál es, digamos, como el quehacer en este caso? Pues básicamente la intención, digamos, de poder en este caso ayudar es enfocado a todo lo que son redes sociales, Google Analytics, Google Ads, que en esto resumiendo un poco, son todas las tendencias o estadísticas de poder saber cómo llegar a más población, cómo impactar al público correcto, cómo brindar ese mensaje de una forma en que podamos sensibilizar al público sin ser intrusos, sino al contrario, poderles brindar un mensaje que les llegue no solamente a su mente, sino a su corazón.
Y tú, Brígid, vivías en Balaguer por circunstancias personales y allí estás ayudando a Cáritas.
Claro, sí, yo vivo acá muy cerca de Balaguer, vivo en Valfogona, y efectivamente me entero que existe Cáritas, me voy para allá, me presento y bueno, comenzamos el voluntariado, es así.
¿Y qué te ha aportado o qué te está aportando este proyecto?
Algo muy lindo que me está aportando el proyecto, o que destaco, es como ese corazón humano que no solamente tiene el equipo, sino diferentes personas que en el día a día he conocido. ¿Por qué? Porque van muchas personas no solamente a ayudar, sino también a ser ayudados, y esto hace que, pues digamos, podamos ver desde el equipo de comunicaciones cómo brindar ese mensaje, cómo poder ayudarlos, cómo poder, digamos, llegar y construir en este caso un mensaje mejor para, nuevamente, como dije antes, expandir pues todas las ideas buenas que se pueden presentar y aportar día a día en el proyecto.
Avui hem parlat amb Brígid Ximena Cifuentes Escobar, voluntària de Càritas a Balaguer, amb tasques de comunicació, xarxes socials, màrqueting i dades. Com animaries, ja per acabar, Brígid, altres persones que ens estan escoltant a participar en aquest projecte?
Claro que sí. Pues en este caso invitaría o animaría a todos para que entre todos podamos brindar o aportar un granito de arena más, contando que no solamente podemos ayudar físicamente, sino también de manera sensorial, a través de los sentidos, a través, digamos, de cambiar un poco el pensamiento de que entre todos podemos construir un país mejor y una mejor calidad de vida. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro mensaje en comunicaciones no solamente va a estas personas que queremos ayudar, sino también a todos los equipos empresarials que puedan aportar un granito de arena para que este proyecto siga adelante.
I que Càritas es faci més gran, no pas per ser gran, sinó per ajudar les persones necessitades. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts. No sé si vols, per acabar, oferir-nos un últim missatge, Brigitte.
Claro que sí, pues Ignacio, a ti muchísimas gracias por esta intervención, por darme la oportunidad. Y bueno, desde acá quiero también dar las gracias a ese corazón tan grande que tiene el equipo de Cáritas, que nos permite y me brinda en este caso ayudar a los demás a través de mi profesión.
Doncs molts ànims endavant i gràcies també a tu per haver participat aquí a la veu de Cáritas a Ràdio Estel. Fins una altra.
Vale, gracias, adeu.
2 minuts i mig i seran ja 6:45. Uns apunts d'agenda per acabar. Aquest dimecres, a partir de 9:45 del matí, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat organitza la Casa de l'Església d'aquesta diòcesi a Sant Feliu una formació de treball en equip adreçada a persones voluntàries de Càritas. Serà fins a 1:00 PM. També es farà la formació dijous, dia 24, a la mateixa hora, a 9:45 del matí, en aquest cas a la plaça de Sant Joan Baptista de Sitges. Aquest dijous de 9:00 PM a 2:00 PM al Palau Macaya de Barcelona, segona jornada de sensellarisme femení invisibles i l'acció al carrer amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar. La jornada està organitzada per Assís per compartir experiències en l'àmbit del sensellarisme femení. A més, a 11:45 PM es farà un acte al passeig de Sant Joan, davant del mateix Palau Macaya, on hi haurà una performance i una lectura del manifest en suport al sensellarisme sota el lema «No deixis que es quedin fora de cobertura». La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, a través d'M4 Social, el seu projecte d'innovació digital en l'àmbit social, organitza en col·laboració amb la FEDE.cat, Organitzacions per a la Justícia Global, la jornada La Simplificació Digital en l'Administració Pública, propostes de les entitats socials. Serà aquest dijous a l'Auditori de la Universitat Pompeu Fabra, Poblenou, al carrer Roc Boronat 138 de Barcelona, per reflexionar sobre l'actual procés de digitalització de l'administració pública. A la jornada es presentaran els estudis realitzats per les entitats per analitzar i donar resposta als reptes d'aquest nou programa digital. Divendres a 10:45 del matí a la plaça Nova número 1 de Barcelona, seu de Càritas Barcelona, nova sessió informativa sobre voluntariat. I finalment aquest divendres, a partir de 9:45 del matí, Fundesplai organitza una jornada virtual amb el lema Claus de futur per a les entitats del tercer sector Noves Normatives. Fins aquí la veu de Càritas, tornem d'aquí 7 dies.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.